Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, bona tarda. Divendres 11 d'agost, benvinguts a l'Esports Cope, dia històric per al futbol espanyol. Espanya jugarà les semifinals del Mundial Femení. El Barça ha anunciat la palanca per inscriure jugadors i avui comença la Lliga 23-24. A més, Darder ja és a Mallorca. Titulars del dia, en Joan Hernández i Raúl Chau. I comencem l'Esports Cope.
La selecció espanyola ja es troba en semifinals del Mundial després de guanyar els Països Baixos en la pròrroga per 1-2 amb un gol decisiu de la blaugrana Salma Parayuelo en el minut 110 de partit.
El rival a la semifinal serà Suècia, que ha guanyat el Japó per 1-2.
El Barça ha activat la palanca per via alemanya de Libero Football Finance i els assessors d'inversions privades Nipa Capital, que ha comprat el 29,5% de la propietat de Barça Studios per 120 milions d'euros.
Luis Enrique, en la roda de premsa del PSG, ha confirmat que el fitxatge de Dembélé es troba fet al 99%.
Oficial el traspàs de Sergi Darder cap al Mallorca. L'Espanyol rebrà 8 milions fixes, més 2 en variables.
En bàsquet, Espanya juga avui el primer partit del torneig al centenari de la Federació davant l'Eslovènia de Luka Doncic.
Kelsey Mitchell, nova jugadora de l'Unis Girona, prové de la Lliga Universitària.
En tenis, Carlos Alcaraz ja es troba en quarts de final després de vèncer el polonès Hurkacz en 3 sets. El seu rival de quarts de final és l'americà Thomas Paul.
I última hora, el jugador de Cardedeu, Sergi Altimira, ha sigut traspassat al Betis.
Així ve el dia a les 3 i 26 de la tarda. Més que preguntem a Twitter, Instagram, Arnau?
Doncs mira, Edu, en clau Barça preguntem qui guanyarà la Lliga 2023-2024. De moment el 61% diuen que el Barça, el 34% el Madrid i un 5% l'Atlètic de Madrid. En clau gironina, quin és l'objectiu d'aquesta temporada? Si la permanència o Europa? De moment, 68% permanència. Poc a poc. I per últim, l'Espanyol és una bona operació, 8 milions més 2 en variables per Darder i el 76% diuen que no.
Les enquestes del dia, Espanya no desperta del seu somni mundialista.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía entera rallada a solo 65 céntimos el kilo y el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Viene de mucho atrás. Alexia, Irene y yo también hemos vivido momentos muy malos. Hemos luchado muchísimo, de verdad, por estar aquí. También he dicho que esto es de muchas generaciones. Hoy tenemos la suerte de poder disfrutar este momento, pero han sido momentos muy duros y personalmente lo he pasado muy mal porque esta victoria se la dedico a toda España. Los sueños se cumplen, estamos en semifinales y yo estoy muy feliz.
La moció de Jennifer Hermoso a Tiempo de Juego a Espanya segueix fent història al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, Joan.
Doncs sí, avui ha sigut una nit gloriosa o un matí gloriós pel futbol espanyol. Espanya s'ha classificat per les semifinals del Mundial femení després d'imposar-se a Països Baixos per 2-1 a la pròrroga. Ha sigut un partit molt petit, el marcador no s'ha mogut fins al minut 80 quan Mariona obria la llauna des del punt de penal per posar l'1-0. Quan semblava que el partit acabaria, l'àrbitre ha afegit 12 minuts i al 91 les neerlandeses posaven l'1-1 i empataven el partit. Un cop arribada la pròrroga, Salma Parayuelo ha aprofitat una passada en profunditat de Jennifer Hermoso per marcar un golaç i enviar Espanya a semifinals. Així explica la mateixa Salma Parayuelo com va viure el seu gol.
Bueno, sabía que tenía ahí una oportunidad, quería aprovecharla. Me hago un espacio, el chuto cruzado, con un poco de incertidumbre, pero entra y bueno, no quería fallar, sabía que era esa y que la iba a meter. Así que bueno, muy feliz de que así haya sido, de haber podido celebrar ese gol y esta victoria.
Espanya arriba a les semifinals d'un Mundial femení per primera vegada a la seva història i se situa entre les quatre millors seleccions del món. L'entrenador Jorge Vilda parla sobre el que significa aquesta fita i el mèrit que té arribar fins aquí.
Significan muchas cosas. Está claro que desde que coges la selección, incluso antes, cuando has estado con categorías inferiores, siempre has soñado con un momento así. Hemos llegado por primera vez a unas semifinales, estamos entre los cuatro mejores del mundo, ya sí o sí, pero no nos vamos a parar. Ya lo que queremos es hoy sí celebrar, pero mañana prepararnos para esas semifinales porque queremos estar a la final.
I aquesta semifinal d'Espanya s'enfrontarà a Suècia a la semifinal que disputaran el pròxim dimarts a les 10 del matí, hora espanyola.
L'alegria, la festa del conjunt de Jorge Vilda després d'eliminar els Països Baixos. ¿Com se ha vivido la fiesta en primera persona, el pase a semis, Andrea Peláez, enviada de la cadena COPE?
¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos viviendo un día histórico, ¿eh? Aquí en Nueva Zelanda, vosotros en España. Y desde luego que se está celebrando y mucho. Hemos alcanzado nuestras primeras semifinales después de sufrir y de qué manera en el partido ante Holanda con dos balones seguidos al palo de Alba Redondo, con un gol anulado a Esther, con un penalti en contra que nos despitaron, con el empate en el 91. Hemos sufrido muchísimo y eso lo hace todavía más épico, ¿no? Si cabe. No sabes cómo ha sido esta zona mixta después del encuentro. Las jugadoras absolutamente emocionadas, ya veíamos a Alexia Putellas, a Irene Paredes, a Jenny Hermoso llorar en el terreno de juego, pero es que en zona mixta han entrado absolutamente rotas, se abrazaban entre ellas, salían las jugadoras gritando, festejando. Bueno, es algo histórico, pero lo bueno es que no es suficiente. Todas las futbolistas coincidían en que queremos ir a por más, porque este es nuestro Mundial. Ha sido una victoria histórica y además España ha demostrado que sabe jugar muy bien al fútbol, que esto ya lo sabíamos, pero que sabe competir en torneos oficiales ante grandes selecciones, que eso hasta ahora no había pasado nunca. Siempre habíamos ganado a selecciones de nivel inferior. Y ahora, pues a mirar a Sydney, ese es el objetivo.
Eso te quería preguntar. Ahora espera Suecia en semifinales.
Y el rival va a ser Suecia, sí. Ha ganado 1-2 a Japón, la selección de Rolfo, y digo la selección de Rolfo porque, bueno, es la futbolista que tenemos más cerquita en el Fútbol Club Barcelona, pero es la selección de Aslani, la selección de Sofía Jacobson, exmadridistas, la selección de Ilestedt, que es una de las jugadoras que se está saliendo en esta Copa del Mundo, es defensa, y marca goles como si no costase. Y han eliminado a Japón, que era nuestra bestia porque nos marcó 4 goles. Y ahora nos toca enfrentarnos a ellas el próximo martes, día 15, a las 10 de la mañana. Menos mal que es mejor horario, hora española. Para llegar a la final del Mundial hay que ganar a las mejores. Suecia es una selección muy potente, pero fíjate que yo la prefería mucho más antes que a Japón. Así que, evidentemente, con respeto, pero creo que a Suecia la podemos ganar. Y yo creo que a ambición y a ganas, a España no la gana nadie porque estamos aquí por primera vez y no resistimos a irnos. Así que a hacer lo que mejor sabemos, que es jugar al fútbol y muy bien, a explotar nuestro talento, que tenemos, yo creo, mucho más talento individual que la selección de Suecia. Así que vamos a ver qué pasa.
Dimarts, 10 del matí, bona hora per escoltar Tiempo de Juego. Andrea, un beso. Anem al debat, una pausa i al debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Vinga, a les 3 i 35 de la tarda, una mica de debat amb Adriana Martín. Hola, Adriana, com estàs? Què tal?
Hola, bona tarda.
Et preguntava, bueno, farem el debat monotema. No sé si hi ha llicència per somiar després d'aquest passe a les semifinals del Mundial Femení.
I tant, jo crec que sí. Jo crec que Espanya està demostrant que està a l'altura d'un nivell doncs, excepcional i ho està demostrant partit a partit. Sí que és potser veritat que contra Japó doncs, vam afluixar una mica, però el joc d'Espanya és molt difícil de contrarrestar i crec que serà una gran semifinal.
Què suposa pel futbol espanyol estar en unes semifinals?
Bueno, pues jo crec que un creixement molt important, no? Com deia fa pocs dies un referent com és Marta, doncs ara les nenes tenen aquí voler doncs, assemblar-se i abans no ho teníem. Doncs ara tenen molts referents, tenen referents que estan jugant un Mundial, que poden ser campiones, i això és molt important pel futur del futbol femení a Espanya.
Clar, perquè l'equip ve després d'una derrota contra el Japó, un 4-0, el punt d'inflexió per on passa? Tu per on creus que ha passat?
Jo crec que en aquell partit. En aquell partit potser ens van despertar una mica, no? Ens van dir que això és un Mundial, que no serà fàcil i que no es poden relaxar. Al final, qualsevol rival que està en aquestes categories o que està en aquests Mundials és un rival de batir, que és un rival que sabem que serà molt, molt, molt difícil, en el qual no es pot afluixar. Potser es van baixar una mica els braços contra Japó ja després del primer gol, però bueno, sabem que Espanya, on, a caràcter i a il·lusió, no ens guanya ningú.
Ja pregunto ara una mica treball de scouting del proper rival, que és Suècia. Què podem esperar d'aquest partit?
Doncs, si sóc sincera, no he seguit gaire el Mundial, no he pogut gaire veure els partits per temes personals, però bueno, de sobres és coneguda la selecció de Suècia. Sabem que físicament doncs, els països nòrdics són molt forts i ho hem pogut veure en jugadores com Rolfo, per exemple, jugadora del Barça. Però com dic, no? Espanya té un joc diferent a totes les seleccions, té un joc de molta qualitat, de molt toc, i això és molt difícil de defensar.
Ara és molt fàcil no fer debats, no fer tertúlies, però tu t'esperaves arribar tan lluny en aquest Mundial femení, Adriana?
Ara és fàcil dir que sí, perquè...
Clar, això és el que anava a dir, no? Perquè ara tothom...
Exacte. Clar. Sí que és veritat que potser després del 4-0 de Japó doncs és quan et tremolaven una mica les cames, però jo sempre he confiat en aquesta selecció. Crec que era difícil dir-ho quan les 15 jugadores doncs, van dir que no volien participar. Ara és fàcil dir que sí, però sincerament jo crec que Espanya té un gran nivell, que pot demostrar que està a l'alçada de qualsevol selecció mundial i que es poden fer amb el títol.
I per què tantes sorpreses? Perquè ha caigut Estats Units, ha caigut Brasil, Alemanya... Això que és degut a què?
Jo crec que el nivell de futbol femení en general està creixent molt i ara qualsevol selecció pot sorprendre. Potser que hi ha seleccions que ja saps que d'elles pots esperar qualsevol cosa, potser altres et poden sorprendre molt. I ja dic, crec que el futbol femení en general a nivell mundial està creixent molt i qualsevol selecció et pot donar una sorpresa com menys t'esperes.
Deixa'm fer-te l'última, el teu espanyol. Què esperes d'aquest inici de Lliga que comença aquest cap de setmana?
Pues,
aquest sospiro... Aquest sospiro, què és? De patiment? Què és? De patiment? Sí. Clar, no arriben els fitxatges...
És de patiment, és de ganes, també.
Sí?
De
nervis i ganes, no?
Sí. Nervis segur, això ja durant tota la temporada, això ja ho tenim assegurat, però bueno, confio. Jo sempre confio, potser confio massa i després es convenen doncs les decepcions, però sí, jo confio que facin un gran paper, que demostrin, bueno, doncs el que és un club com és l'Espanyol, que està doncs, el més agradat possible.
S'ha de tenir il·lusió en aquesta vida, està clar. Adriana, un petó sí, molt sí. Fort i gràcies per estar avui a l'Esports Cope, aquí al debat.
A vosaltres, moltes gràcies, un petó.
Avui comença la Lliga.
Ja està aquí. Arriba la Lliga i el millor equip de la ràdio està preparat per seguir posant tota la passió del millor futbol.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño. Aquest diumenge, des d'Alfonso Pérez, Getafe, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Javi Casquero,
amb la col·laboració de Dani Sanabre i Gemma Santos.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Qué bueno escuchar que esta sintonía comienza la liga, comienza tiempo de juego. Hola, Víctor Navarro, ¿qué tal? Buena tarde.
Buena tarde, Edu, qué fuerte, ¿eh? Esta sintonía.
Sí, sí, ya está, ya está. Increíble,
avui, avui ya la pusiera Paco.
Chup, chup, está fent la liga ya el caldito, está fent chup, chup la liga, ¿eh?
Sí, bueno, sí, sí, hasta la liga. Y en dues ligas, que es la liga que jugará y la liga de la página web de la liga, on es veuen las inscripciones, que está tothom mirant a veure si els seus equips tenen tots els jugadors per disputar aquesta jornada.
Y la liga de las palancas, porque avui el Barça ha fet oficial aquesta entrada de nous ingressos.
120 milions d'euros, eh? 120 milions d'euros. Era el doble del que esperàvem, però en realitat no seran de manera immediata aquests 120 milions d'euros que s'ingressaran. Es farà per parts. El fons alemany Libero Football Finance posa, que cotitza per ser a la borsa de Frankfurt, posa 120 milions, però ingressaran 60 milions d'euros a les arques del Barça aquest estiu i 60 més al proper estiu. O sigui que no tindrà el Barça de cop aquests 120 milions d'euros. Això es fa perquè revenen la part que faltava de Barça Studios, aquella part que la Lliga reclamava, que faltaven 60 milions d'euros per impagaments, doncs ja ho tenen, ja ho poden cobrir, i ara amb aquests calés el que miren és el tema de les inscripcions. El que ens diuen des del club és que estan treballant de valent per intentar inscriure a tots, que segur, segur, segur estarà Ronald Araujo, que a més està bé físicament, i Gundogan, que era el jugador amb qui teníem més por, perquè té una clàusula alliberatòria, que si no l'inscrivien podia marxar lliure de nou del Barça, i a més el Barça li havia de pagar un any sencer de sou, doncs que els dos, Araujo i Gundogan, estaran segur inscrits, que eren els casos més importants, i que ara treballen per la resta, perquè evidentment necessiten tenir també Alejandro Valde, en el cas de Christensen, a veure l'entrenament d'aquesta tarda com està, i a veure, necessiten evidentment fer gruix, perquè és que Xavi té només 11 jugadors ara mateix inscrits, i ara mateix hem entrat a la web de la Lliga i segueix en 11, o sigui que és el treball que ha de fer el Barça, però ja tenen aquesta darrera palanca, 120 milions d'euros, repetim, 60 milions d'euros d'aquests 120 s'ingressen aquest estiu i serviran per poder inscriure gairebé tots o tots. Està treballant el Barça per intentar que siguin tots.
Clar, amb aquesta nova palanca molta gent es pregunta què passarà amb els fitxatges. Podria arribar Neymar?
Bueno, a veure, Neymar hem d'anar en compte. És veritat que aquest matí els companys de la porteria de BTV han tret la informació que hi ha un acord total amb el Barça i que és imminent la seva arribada al Futbol Club Barcelona, però des del club han anat matitzant durant el matí. Primer, han afirmat des de fons del vestidor i del cos tècnic que ells no tenen constància de cap acord imminent, que el que els hi van dir és que hi hauria una palanca i que s'ha fet, això sí, però que no els hi han dit res de Neymar. Clar, evidentment Xavi ha d'estar avisat d'això. Abans de tancar això li han de dir que Neymar serà jugador seu perquè tingui el seu planning i com vol distribuir els minuts a dalt. A més, el Barça el que ens deia és que no hi haurà res imminent amb el cas Neymar, que primer han de fer les inscripcions i després ja es parlarà de fitxatges. La setmana vinent ja es parlarà del lateral dret i de la posició d'atac. Reconeixen al Barça que no para d'oferir-se a Neymar, o sigui, és un fet i el seu entorn i volen que jugui al Barça i a la porta li agradaria que jugués al Barça, però han de quadrar els números. Han de quadrar els números perquè el seu de Neymar és molt elevat. Primer han d'inscriure, evidentment, perquè no portaran a un crac mundial sense inscriure els jugadors que hi ha aquí, amb el perill que fins i tot no es pogués ni inscriure a Neymar, i quan els hi quadren els números podran veure què fan amb aquesta operació. I a més, l'últim que ens deien des de la fons de la directiva era que intentarien parlar amb Xavi per convèncer-la. Encara a hores d'ara no està convençut Xavi de l'arribada de Neymar. És veritat que demà li podem preguntar a roda de premsa a veure què ens diu del tema Neymar, però a hores d'ara no està convençut. I el que volen fer la directiva és anar de bones amb ell i convèncer-lo perquè Neymar sigui una opció. A partir d'aquí treballaran per intentar portar Neymar de tornada al Futbol Club Barcelona.
Neymar, avui ha parlat Luis Enrique.
No, porque a día de hoy no es jugador del PSG. Todavía hay algún fleco, no sé exactamente en qué apartado, pero no, no estará mañana. Todavía no es jugador del PSG, al 100%. Al 99 sí, al 100 no, desgraciadamente.
Era Luis Enrique parlant també de Dembélé. Víctor, el Barça debuta el diumenge a Getafe. Arribarà Christensen al debut o no?
Veurem l'entrenament d'aquesta tarda i entrenament avui a les 7. i hem d'estar pendents de veure les seves sensacions. Arriba segur Araujo i hem d'estar pendents de les sensacions de Christensen. No arriba segur Íñigo Martínez. A Xavi li han dit que a l'11 que vulgui, que pensi en tots els jugadors, que no es preocupi per tema d'inscripcions, que estaran, que no es preocupi, que ja l'avisaran si hi ha algun problema d'última hora, però que els importants, els que al final compten per Xavi, que és Alejandro Valde, lateral esquerre, Araujo, Gundogan, aquests estaran, Oriol Romeu, estaran, i amb això compta Xavi Hernández en aquest partit. Recordem que demà hi ha roda de premsa a les 5 de la tarda, és un horari no habitual, normalment els dissabtes eren a la 1 de la tarda, però com és la primera jornada, estem estiu i els jugadors entrenen per les tardes per no patir la calor, com fan avui, per no patir la calor al matí, han decidit a les 5 de la tarda. Esteu pendents a Tiempo de Juego perquè quan acabi la roda de premsa posarem els talls més destacats, el que ha dit més destacat Xavi Hernández, que segur serà important perquè se li preguntarà per Ansu Fati, se li preguntarà per Neymar, se li preguntarà per la sortida d'Embele, se li preguntarà per molts noms, i també el cas d'Ansu Fati, hem d'estar pendents a veure què passa amb el cas d'Ansu Fati, perquè ell no va tancar la porta a la sortida d'Ansu.
Moltes carpetes obertes en aquesta roda de premsa de Xavi de demà a la tarda a les 5, com ja dius. Víctor, una abraçada i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana i bones vacances, Edu.
¿Y cómo prepara el partido conjunto de Bordalás, Gemma Santos?
Mi queridísimo Edu Badía, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo te echamos de menos aquí por Madrid? Pero cómo nos alegramos de que te disfruten allí en Barcelona. Bueno, voy con la última hora del Geta. Lo primero, contarte que Arambarri va a ser baja. Evidentemente, todavía está con el readaptador. Ha dicho que aún no está entrenando con el grupo. Bordalás lo ha confirmado, pero que tiene buenas sensaciones. También te confirmo la baja de Carmona y, por supuesto, la que todo el mundo conoce de Enes Unal. No está nada contento Bordalás con respecto a la confección de la plantilla. Han salido 8 jugadores, han llegado solamente 3, dice que hay un desequilibrio y ha hablado de palo gordo confirmando la salida de Altimir, era un jugador del que no se querían desprender y ya ha confirmado que se marcha rumbo al Betis. También se ha mostrado su disconformidad y bastante disgusto con la posible salida de Alderete, dice que no sabe si hay interés o no del Betis, pero lo que sí sabe es que es un jugador determinante para ellos en defensa, y con todas esas salidas y la falta de fichajes ya ha vaticinado que esta va a ser una temporada muy dura, más dura que la anterior.
Del Getafe Barça a la Reial Societat Girona. Arnau, abans tenim una renovació al conjunt de Mitchell.
Sí, Edu, aquest matí el Girona ha anunciat la renovació de Justin fins al juny de 2027 amb una clàusula de rescisió de 25 milions després d'una pretemporada a les ordres de Mitchell, en la qual ha fet molt bones sensacions amb un gol i dues assistències. De fet, aquestes darreres setmanes tenia ofertes d'Europa. Recordem que Justin es va lesionar a l'últim amistós contra l'Andorra i no estarà disponible per aquest inici de Lliga, on Mitchell va comentar que estaria entre unes 2 o 3 setmanes de baixa.
I ja tenim la llista de convocats per viatjar a Anoeta.
Sí, l'equip acaba d'arribar a Sant Sebastià, on jugarà el seu primer partit de Lliga demà a les 5 contra la Reial Societat. Entren a la convocatòria Juanpe i Valeri, com bé va confirmar ahir Mitchell en roda de premsa, i també Selvi i Almena del filial. Són baixa Ibra, Borja, Toni Villa, Bueno, Justin, Ureña, Artero i Callens, que aquest últim se li està buscant sortida. De cara a les inscripcions, fa uns minuts ja s'ha inscrit Dovich, el nou nou del Girona, i falten per inscriure encara Yángel i Borja. Però des del club ens han transmès que no hi haurà cap problema ni cap sorpresa d'última hora perquè no siguin inscrits. L'àrbitre del partit serà Hernández Maeso, un dels 3 àrbitres que han ascendit a primera, i Jaime Latre al VAR. Per tant, el Girona debutarà a Lliga demà a les 5 al Real Arena contra la Real Societat a les 5 de la tarda i en directe per Tiempo de Juego.
Fins ara, Arnau. I com llega la Real al estreno en Liga ante su afición, Marco Antonio Sandé?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, saludos. Bueno, vamos a ver a una Real Sociedad ante el Girona, pues muy parecida a la de las últimas temporadas. Una Real Sociedad muy segura de sí misma, apretando en cancha contraria, juntándose mucho si tiene que defenderse ante la osadía del Girona, que es más que previsible, es lo que nos ha dicho Imanol Aguacil en rueda de prensa. Y una Real Sociedad que ha citado a 25 futbolistas sin Gorosabel, que se ha ido al Alavés, es la noticia de esta mañana, traspasado, sin los lesionados Andrés Silva y Aritz Elustondo. Andrés Silva, delantero portugués, uno de los fichajes de esta temporada, pero con Amari Traoré, es el otro fichaje, va a ser titular en el lateral derecho, y además también con Umar Sadik, que estuvo lesionado toda la temporada pasada, pero ha entrado en la lista de convocados. En todo caso, el posible 11 que va a plasmar sobre el verde Imanol Aguacil, yo creo que va a estar formado por Remiro bajo palos, como os digo, Amari Traoré, el capitán de la selección de Mali, como lateral derecho, en el lateral izquierdo ahí en Muñoz, la pareja de centrales clásica y habitual de Gorka Zubeldia y Robin Lenormand, el pivote, el timón en el centro del campo para Martín Zubimendi, custodiado a su derecha por Brais Méndez, a su izquierda por Mikel Merino, y en la punta de ataque, Taque Cubo a la derecha, Oyarzabal a la izquierda, y en punta de lanza, Carlos Fernández.
de primera divisió a segona divisió. Temps per parlar de l'Espanyol, com queden 10 minuts per arribar a les 4, perquè Raúl ja està darrere a Mallorca.
Doncs sí, Sergi Darder ja és nou jugador del Mallorca. Aquest matí ha volat des de l'aeroport del Prat cap a terres de les Illes Balears i ha pogut fer ja les primeres declaracions com a nou jugador vermellor.
Des que s'ha de tocar baix, s'ha de tocar Paloma a cridar, no vaig tenir cap dubte, així que res, molt content d'estar aquí.
Què sentiràs quan torni a poder ser lluita vermella?
No ho sé, molta emoció segur, però bueno, ara és moment de descobertar, anar cap a l'oficina i veurem tant com va tot.
Què pensat vale. Que les palmes i tot va bé?
No ho sé, hombre, jo encantat, però bueno, això jo no comento amb aquestes palmes. Vale, gràcies. Oh? Bueno, debutar l'altre possible. Gràcies.
El traspàs ha tancat per 8 milions més 2 en variables. Amb aquest ingrés, més el que allibera l'Espanyol del seu salari, més la marxa de Badillo i la que més probable d'en Miguelón, l'Espanyol tindrà espai per poder incorporar nous jugadors. Un equip que només té un extrem, com és Lazo, a més de veure com acaba el cas de Braithwaite i el cas de César Montes, que encara es troba de vacances després de debutar la Copa Or amb Mèxic. Garagarza tindrà feina els propers dies, Edu.
Molta feina, perquè diumenge a les 7:30 debuta el Carlos Belmonte.
Així és, Luis García ha tingut entrenament, l'equip de Luis García ha tingut entrenament a la ciutat esportiva de Nijarque aquest matí, un entrenament que no ha pogut comptar amb Puado, que arriba a comptagotes al partit de l'Albacete, ni tampoc Rubén Sánchez, autor de 2 gols durant la pretemporada, més del mencionat Darder i Miguelón. Demà hi ha roda de premsa de Luis García i diumenge a 8:15 del vespre l'estrena a la Lliga Hypermotion.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Carpeta de Mercato l'Andorra, entrades i sortides del conjunt del Principat, Joan.
Doncs sí, l'Andorra continua movent-se en aquest mercat d'estiu. L'última incorporació ha sigut la de Pablo Moreno. El jove atacant de 21 anys ha passat per les categories inferiors de 3 grans clubs, com el Barça, la Juventus i el Manchester City, i ha estat cedit 2 temporades al Girona. Ara arriba amb la carta de llibertat després d'acabar contracte amb el Marítimo portuguès i firma amb el conjunt tricolor per 2 temporades. En clau sortides, l'Andorra ha acomiadat oficialment a Mica Mármol. El jugador pujarà a primera divisió vestint la samarreta de les Palmes, qui ha adquirit el 50% dels drets del jugador. Allà Mica Mármol coincidirà amb García Pimienta, qui va ser el seu entrenador al filial del Barça.
L'Andorra debuta el diumenge a Leganés.
Doncs sí, debuta aquest pròxim diumenge a Leganés amb les 19 incorporacions que ja té a la seva plantilla després d'un mercat molt mogut, i el diumenge contra Leganés intentaran començar aquesta segona divisió amb bon peu.
El nostre Santa Coloma va caure. Per la mínima, tot s'ha de dir, per la mínima contra l'AZ.
Sí, l'únic d'un és que va ser a casa, però va perdre només 0-1 davant l'AZ Alkmaar, que va quedar quart a la primera lliga de Països Baixos la temporada passada. Va ser l'anada de l'última fase prèvia de la Conference League i el dijous vinent viatjaran a Països Baixos per intentar remuntar i fer història accedint per primera vegada a la competició europea.
Deixem el futbol. Protagonista para cerrar este Sports Cope de verano. El lunes ya vuelve Ballori y buena parte de su equipo. Cogiendo ritmo, también está uno de los clásicos de nuestro fútbol sala, Juan.
Sí, Marc Tulra, un ya jugador veterano que las ha visto de todos los colores, es del Barça, ahora llega a Santa Coloma, intuyo que para darle ese punto de veteranía y a ver si consigue darle ese impulso para el equipo colomense, que lleva unos años un poquito rozando la parte media-baja de la clasificación, aunque el último año, la última temporada, el equipo quedó noveno a solo 3 puntos de meterse en el playoff, que yo creo que es un poco el objetivo del equipo colomense. ¿Qué tal, Marc?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues bien, no sé si estás de acuerdo en que el objetivo en este caso de Industrias, con los refuerzos que ha habido, incluido lógicamente el tuyo, pues está a meterse en el playoff, lógicamente, y hacer también un buen papel en ambas copas.
Sí, hombre, evidentemente, como comentabas tú, pues el año pasado, que fue un año seguramente atípico en cuanto a... porque había como 2 grupos muy separados, ¿no? Parte de arriba y parte de abajo. Y eso, Marfil parecía un momento que estaba en la parte de abajo, pero 3-4 partidos de buena dinámica y por poco no se meten en playoff. Entonces, pues claro, normalmente cada temporada que pasa, pues intentas mejorar. Y con los fichajes que hemos traído, que al final son gente de posiciones específicas que pedía un poco el entrenador, pues al final yo creo que tenemos que dar un pasito y ya no solo luchar por la permanencia, que es algo que para el club y para la entidad es como básico, sino que, pues eso, mirar un poquito más arriba y meternos ahí entre los 8.
Te quería hacer una pregunta relacionada con el Barça. Jugáis mañana un partido amistoso, incluso a puerta cerrada. Lamentablemente para el resto de equipos de la Liga de Fútbol Sala, en la sección del Barça no parece que se haya visto muy afectada por los recortes. Ha habido un par de bajas, lo de Ortiz era una retirada, lo de Marcenio pues era quizás una baja un poco más forzada, pero han fichado a Eric Mendonça, que tú creo que lo conoces de tu etapa en el Benfica en Portugal, y parece ser que es un jugador referente, tanto había sido en el Sporting como en la selección, ¿no? ¿Qué tipo de jugador ha incorporado el Barça?
Bueno, al final Eric sí lo conozco, más cuando yo jugué allí, pues creo que fue su primer año, así que como que empezó a despuntar también, y nada, bueno, es un jugador al final que es universal casi, porque el tío, pues bueno, estoy siendo muy grande como es un tío que puede jugar de pívot, de ala, de cierre, porque puede defender, un buen zurdo que al final no hay muchos, que tiene llegada, que tiene pegada, que tiene gol, que es fuerte para defender. Entonces, bueno, yo creo que es un jugador pues para un equipo como Barça, pues porque al final Barça es ese tipo de clubes que lucha para ganarlo todo y necesita y debe tener este tipo de jugadores. Al final, también como jugador, es el equipo donde tú quieres estar, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que sé que se ha visto afectado por los recortes porque es inevitable, pero bueno, al final yo siempre he dicho lo mismo. El Barça es el club referente para cualquier jugador que quiera ganarlo todo, pero aparte por otras cosas, ¿no? Pues por que puedes valorar más o menos según tu personalidad, pero al final los recursos que tiene, las facilidades que te da. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que es verdad que seguramente a los otros equipos se nos note un poco más, pero bueno, el Barça es el Barça i sempre va estar ahí para jugarlo todo.
Parles del projecte de l'Indústries. És el projecte que m'està il·lusionat darrerament?
Sí, tal qual t'ho dic, perquè bueno, les últimes dues temporades pues no van ser ni el que esperàvem que fos, i al final des de quan jo vaig canviar del Pozo a Llevant a mitja temporada del 2021, sí que des de llavors, i segurament més perquè és el que et dic, abarca altres coses, no? Hi ha altres coses que segurament no tinguin ni valor econòmic, perquè són coses de sensacions, d'emocions, i després pues, perquè també ja la meva trajectòria, no tinc 22 anys com per dir, bueno, uau, vaig a provar algo que...
No, però encara ets jove, Marc, encara ets jove, eh? No, però... Ets un meja glòria, sí, encara,
sí. Però per això, vull dir, si t'ho vull dir per això, no soc jove per dir, bueno, vaig a provar, sinó, pues, ostres, estic en una bona edat, estic en una edat que em sento superbé, ostres, anem a algun lloc on em senti també molt bé, identificat amb el club, amb el projecte que hi ha, que jo pugui aportar com un valor, diguéssim, afegit, no només el que es pugui aportar a la pista, que a més jo em pugui afavorir de tot el bo que té el club i que segurament hagi trobat a faltar en altres doncs, èpoques. Llavors, ostres, per això em fa més il·lusió que d'altres coses, perquè hi ha factors que no només són del 40 per 20.
I que tenies, digueu clarament, ganes de tornar a casa?
Ah, tenia ganes de tornar a casa, ja estava bé. Ja estava bé.
Això és important.
Exacte.
Mal Torrà, un dels clàssics del futbol sala i un reforç de luxe de la indústria Santa Coloma que aquesta temporada torna a casa, com ell bé diu. Que vagi molt bé, Marc, i bona temporada. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Venga, último minuto, Juan, un poco de tenis, porque Alcaraz está en la siguiente ronda de Toronto.
Ha sufrido para clasificarse para los cuartos de final tras remontar contra Hurkacz. A la 1 de la madrugada, Alcaraz se enfrenta a Tommy Paul, número 14 del mundo, y por lo que hace referencia a Alejandro Davidovich, demostró su progresión al derrotar a Casper Ruud, número 3 del mundo, y jugar a cuartos contra McDonald de aquí a 2 horas y media.
McDonald. Avui també hi ha partit de bàsquet. Espanya juga contra l'Eslovènia de Doncic.
Avui el segon partit de preparació pel Mundial, que es juga a Màlaga, contra l'Eslovènia de Luka Doncic, i el partit és a 2:15 del vespre. Una preparació del Mundial que no comptarà amb Giannis Antetokounmpo, l'MVP de la NBA, es baixa per encara no estar recuperat de la lesió i es perdrà la cita. Bones vacances, Edu.
Bones vacances, perquè aquí termina, acaba aquest Esports Cope d'edició estiu. El dilluns ja torna el Joan Batllori i la resta del seu equip, uns quants. Ha sigut un plaer, gràcies per la confiança a la gent d'Esports Cope. Estem a punt d'arribar a les 4, gràcies, un plaer. Fins dilluns que ve, ja l'horari habitual, amb Joan Batllori i tot l'equip d'esports d'aquí de la cadena Cope. Gràcies, ciao.